les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 2 de novembre de 2006. Un dijous més ens reunim aquí, a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, però avui és un dijous raro, és un dijous atípic, perquè és un dijous com que dels que sembla dilluns, perquè venim d'un dia festiu, venim d'un dia d'eleccions, venim de molts dies de veure candidats penjats per les parets i de pancartes. Tot això sembla que s'ha acabat, dic que sembla, perquè tot just ara comencen tots els pactes preelectorals i totes aquestes mogudes que anirem veient en els propers dies. I, per tant, s'obre, com veieu, doncs una nova panoràmica política a Sant Feliu. Nosaltres, però, aquí, com cada dijous, ens reunim, anava a dir els de sempre, però és mentida, perquè avui, davant meu, tinc el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
I la veu que us parla, que és la de l'Àlex. La senyoreta Gemma, per motius laborals, avui no la podem tenir, i en Joan Bernet, per motius personals, no ha pogut vindre avui amb nosaltres. La senyoreta Dolors, ja sabeu que per motius també personals, estarà una llarga temporada que no podrà acompanyar-nos. Aprofitem també per donar-li les gràcies durant tots aquests temps, tots aquests dijous, que ha estat fent de tècnica aquí al Que consti en acta. Per tant, avui, de moment, d'entrada estem el senyor Albert Subirós i qui us parla, el senyor Àlex Mir. Intentarem fer-ho el millor possible perquè us ho passeu d'allò més bé. Des d'ara, que són les 10 del vespre, fins que les campanes del campanar de Sant Feliu retoquin les 11 del vespre. Subi, jo sé que ja estàs fart de que parlem de política perquè portem molts dies, moltes setmanes parlant de política. No en parlarem gaire, però és obligatori avui que fem un repàs de tots els dels resultats que s'han obtingut a Sant Feliu de Codines. Jo crec que la gent vol saber els resultats que s'han tingut aquí al poble dels diferents partits. Ho comentarem. A més, també comentarem els resultats que hi han hagut als pobles del voltant, perquè sí que sabem doncs els resultats de tot Catalunya, sabem de les demarcacions de Barcelona, però a nosaltres potser ens interessa saber què ha passat a Caldes, què ha passat a Castellterçol, què ha passat a Gallifa, per tant, els pobles doncs més propers al nostre. A més, també volem, per tancar ja una mica l'actualitat política, hem trucat avui aquesta tarda amb en Jaume Segalés. Jaume Segalés, sabeu que periodista consagrat, santfeliuenc que viu a Madrid, i hem volgut trucar-lo aquesta tarda perquè en 10 minutets ens expliqués una mica com es viu des de Madrid les eleccions catalanes. Com ho ha vist ell i quina percepció es té des de la capital d'Espanya. Sentirem les paraules de Jaume Segalés i doncs, sentirem també doncs, la seva opinió sobre aquestes eleccions al Parlament. També repassarem l'agenda d'actes amb totes aquelles coses que hi han previstes per aquests propers dies al nostre poble, Sant Feliu de Codines. També farem un repàs, doncs, perquè no te'n perdis cap i puguis gaudir-ne de tots. El Subi ens ha preparat un nou cant. Subi, quin cant ens toca avui?
Avui farem Can Costella.
Can Costella serà un dels cants que farem avui al Que consti en acta. També repassarem la secció dels jubilats, que avui la farem una miqueta més tard perquè volem trucar a la Carmeta, a la presidenta dels jubilats. Per què? Doncs perquè el proper dia 5 fan la festa de la gent gran i volem que ens ho expliqui doncs, detalladament en què consisteix aquesta festa de la gent gran. Això serà al final del programa d'avui. Repassarem també les notícies, sobretot també farem una ullada especial als comerços, aquests que ens agraden tant, oi, Subi?
Sí que ens agraden, sí, hi ha moviment.
Hi ha moviment de comerços i quan el Subi diu que hi ha moviment de comerços, tremoleu! I acabarem amb una secció que hem estrenat aquesta temporada, que hem estrenat aquest any, que és què deia la Pinya a través de les pàgines d'aquesta revista de la Pinya, que enguany celebra el 25è aniversari. Cada dijous nosaltres intentem repassar algunes d'aquestes pinyes per recordar les coses que han anat passant a Sant Feliu al llarg dels anys. Coses interessants, oi, Subi, avui també?
Sí, bueno, coses que... notícies no gaire bones avui, en general, ja veuràs.
Bueno, em deixes amb la incògnita.
Han passat coses que no han sigut tan bones en aquests anys i també, mira, s'han de memorar, no? Vull dir, a veure... dels errors se n'aprèn i ho hem de recordar, a veure què passa.
Pues la recordarem, Subi. Bé, doncs això serà tot el que us oferirem avui aquí des del 107.2 de l'FM, des del que consti en acte. Ja d'entrada us demanem disculpes als nostres oients si avui cometem alguna petita errada tècnica. Doncs avui estem situats en llocs totalment diferents. En Subi està dintre del locutori, on habitualment estem tots els que fem el programa, i avui servidor està a dintre de la cabina tècnica, portant els mandos del programa i, a més, també fent una mica la locució. Per tant, Subi, avui els nostres oients esperem que siguin tolerants si cometem alguna errada.
Sí, espero que sí, perquè avui no ens podem anar passant els papers, com fem sempre, allò per anar-nos ajudant.
Avui treballem amb les mirades.
Sí, avui estem treballant, sí, una mica cara a cara.
En tot cas, prometem que us oferirem un programa maco, un programa agradable, perquè t'ho passis bé, perquè t'assabentis de totes les coses que passen a Sant Feliu, totes les coses que passen al nostre poble, i aquí, al 107.2 de l'FM, en aquest programa que es fa cada dijous i que es diu Que consti en acte, repassis l'actualitat del nostre municipi, de Sant Feliu de Codines. Senyores i senyors, a 2 de novembre de 2006, bona nit a tothom i comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Subi, ja saps que habitualment l'agenda l'hauria de fer la Gemma. Avui, com sabeu, no hi és, i per tant l'intentarem fer nosaltres. D'entrada us començaré dient que el proper dia 5, com ja us avançava en el sumari, hi ha aquesta festa de la gent gran. És a partir de les 11 del matí i es fa al centre cívic. Hi ha diferents actes, com per exemple una missa que es fa a partir de les 11 i diferents coses, però prefereixo que sigui la Carmeta, que al final del programa, a la secció dels jubilats, ens posi més detalls sobre aquesta festa de la gent gran, perquè balla l'esbar codinenc, hi ha un dinar a germanor, es fan una sèrie d'homenatges a la gent més gran, però no us vull avançar més coses i només us recordo que serà el diumenge 5 de novembre, la festa de la gent gran, a partir de les 11 del matí, i recordeu que la secció dels jubilats, la Carmeta, ens ho complementarà. Subi, també et vull explicar que el punt d'informació juvenil, aquest punt que hi ha aquí sota mateix de la ràdio, en el mateix edifici, a través de la regidoria de joventut, ha organitzat un taller que porta per títol L'aventura de buscar pis. Saps que és complicat això de buscar pis?
Sí, és una mica difícil.
Sí, sobretot pels calorons, oi?
Sí, sobretot finançar-lo.
De totes maneres, aquest és un taller que va adreçat a joves a partir de 18 anys i que està orientat a proporcionar la informació necessària per desenvolupar-se amb èxit en el seu primer procés de recerca de pis. Què vol dir això? Que moltes vegades, sovint, quan ets jove i vas a buscar pis, a vegades et donen gat per llebre, que diuen.
Sí, hi ha moltes coses que no has sentit a parlar mai, et comencen a parlar d'operacions financeres i coses que vas una mica perdut. N'aprens molt, per això.
El més important, sovint, també, és que es donaran a conèixer els recursos públics i privats, tant per la compra com pel lloguer. A vegades hi ha ajudes, hi ha coses que no les coneixem, i per tant aquest taller el que vol és promocionar totes aquestes ajudes públiques i buscar recursos, ja sigui en el sector públic o en el sector privat. També s'informa sobre allò que dèiem, sobre els drets i els deures derivats dels contractes, que moltes vegades signem contractes i no sabem massa el que estem signant. En tot cas, la inscripció és gratuïta, aquí mateix al punt d'informació juvenil, aquí al mateix edifici de la ràdio, l'horari de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, i si voleu més informació, el telèfon és el 93 866 0319. 93 866 03 19. Aquest taller dirigit als joves, taller L'Aventura de Buscar Pis. Dilluns 6 de novembre comença aquest taller. Subit, te'n recordes que per la Festa Major es va inaugurar el telecentre, aquest telecentre Ecodines, aquest espai d'ordinadors situat al centre cívic?
Sí, sí, aquells nou magnífics ordinadors.
Doncs et recordo que el centre cívic, el telecentre està ubicat en el centre cívic La Fonteta i cobra les seves portes el proper dilluns 6 de novembre. Es va inaugurar, però a partir del 6 de novembre s'obren ja les portes definitivament. Durant tota la setmana, des de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre, podeu informar-vos i fer les inscripcions als cursos que s'han programat per fer en aquest telecentre. Són cursos molt diversos, on es combina la gent que ja sap d'informàtica amb la gent que no té masses nocions del tema informàtic. A més, també una de les coses importants és que es treballa en programari lliure. Es treballa amb allò que en diuen Linux, no sé si ho coneixes.
Sí.
Es treballa en programari lliure. Per tal...
No es treballa amb el Windows, diguéssim.
No es treballa amb el Windows, exacte. Per tant, això és important. I es faran cursos d'ofimàtica, d'internet i correu electrònic, de retoc fotogràfic, d'internet, etcètera, etcètera. Si voleu més informació, a partir del 6 de novembre, dilluns, dimecres i divendres, des de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre, i els inicis del curs és a partir del 13 de novembre. Són places limitades, per tant, qui es vulgui apuntar en algun d'aquests cursos, que demani informació, recordem, dilluns, dimecres i divendres, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, en el mateix telecentre, allà al centre cívic, o trucant, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, que també us facilitaran informació. Cursos en el telecentre Ecodinàs. Subi, ara et xivaré perquè la Gemma no ha pogut venir avui.
A veure.
T'ho dic perquè saps que fa temps enrere es va fer un documental que el va fer una persona del Senegal, en Moussa Toure, en vam parlar.
Sí, vam parlar amb ell, sí.
Doncs recordeu, per la gent li fem memòria, que fa qüestió d'un any enrere, hi havia aquest senegalès que va estar fent entrevistes a diferents santfeliuencs i va fer un reportatge. Doncs sàpigues que aquest reportatge avui es presentava a Barcelona. Avui dijous s'estrenava aquest documental a la 11a mostra de cinema africà de Barcelona. I la Gemma ha anat a cobrir-ho per motius laborals i per tant avui no ha pogut venir. Dir-te, Subi, que el proper divendres, el proper dia 10 de novembre, aquest divendres, demà no, sinó el següent,
sí.
A partir de les 10 del vespre al centre cívic es farà la projecció d'aquest documental que es diu Nosaltres. I segurament hi serà també el cineasta en Moussa Touré per comentar algunes coses sobre aquest documental. És un documental molt interessant que reflexa la realitat, o si més no, un punt de vista de la realitat dels immigrants que viuen a Catalunya. I està bé perquè es va fer en bona part aquí a Sant Feliu de Codines i coneixereu moltes de les persones que hi surten entrevistades. Avui es presenta a Barcelona, però el proper divendres, dia 10 de novembre, el tindrem aquí al nostre poble, Sant Feliu de Codines, a partir de les 10 del vespre a la sala de teatre del Centre Cívic. Subi, tinc la gola seca ja de fer aquesta agenda. No estem acostumats, aquest trote.
No. A més, com que ens hem hagut de repartir els papers, està així separat.
Sí, noi. Deixem que sentim un tema musical, Subi, per veure una miqueta d'aigua, per agafar una mica de forces. I res, en dos minutets comencem a parlar dels resultats electorals aquí a Sant Feliu de Codines i als nostres voltants.
Huelen los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname si alguna vez te hice llorar, ojos del cielo. Perdóname si alguna vez robé de tus labios. A veces me pierdo en mil preguntas y siempre acabo huyendo. ¿Por qué salir corriendo si te llevo aquí adentro? Hoy te echo de menos, pero es que tengo miedo. Y yo, si tú no estás, ya no sé.
Bé, Subi, tornem-hi una altra vegada aquí des del 107.2 de la FM, des d'Ona Codinenca, des del que consti en acte. Prometem que no ens explaiarem excessivament a parlar de política, perquè ja portem molts dies que tots els mitjans només fan que parlar de política, i també arriba un moment que col·lapsa això, oi, Subi?
Sí, tant. A més, vull dir, els resultats aquí a Sant Feliu em sembla que reflecteixen una mica el que ha passat a nivell autonòmic, vull dir, potser no val la pena tampoc. Tampoc han sigut molt raros, no?
No, han sigut bastant amb la tònica general de tot Catalunya, de fet. Si et sembla, anem a comentar primer els resultats de Sant Feliu.
Millor, sí.
Després passarem a comentar els de Rodalies i després sentirem amb en Jaume Segalés amb la crònica que ens fa des de la capital, des de Madrid. Aviam què, aviam
com ho veuen des d'allà?
Ui, Déu-n'hi-do, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Ara després en Jaume t'ho explicarà. Subi, comencem dient que aquí a Sant Feliu de Codines la força que ha tret més vots ha estat Convergència i Unió, que ha tret 945 vots. Això suposa un 42,7% de percentatge. Dir-te que l'any 2003, o sigui, les passades eleccions autonòmiques, Convergència i Unió havia tret 1.095 vots. Per tant, ha tingut un descens d'uns 150 vots aproximadament. El percentatge del 2003 era un 44% i el d'aquest 2006 és un 42,7%. Per tant, un punt i escaig de descens. En segona posició, la segona força més votada aquest 2006 ha estat el Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans pel Canvi, que ha tret 458 vots. Això suposa un 20%, un 20,7%. Dir-te, Subi, que l'any 2003... aquí és important perquè l'any 2003 van treure 475 vots, que suposava un 19,10%. Per tant, també hi ha hagut un retrocés d'un punt i escaig. Però aquí el que és més important és que el Partit dels Socialistes el 2003 era la tercera força de Sant Feliu a les autonòmiques i en canvi aquest 2006 ha passat a ser la segona força. en decriment d'Esquerra Republicana, que l'any 2003 havia estat la segona força, i aquest 2006 es queda en tercera posició. Esquerra Republicana consolida la seva tercera posició amb 419 vots, que és un 18,9%, quasi bé un 19% de percentatge. A més, sovint, l'any 2003, Esquerra Republicana havia tingut, com et dic, la segona posició perquè havia tret 547 vots. Per tant, aquí doncs, ha tingut un retrocés de forces vots, quasi bé 100 vots, una mica menys. Un 22% era el percentatge del 2003 i en aquest 2006 ha sigut de 18,9%. La quarta força política, aquí Sant Feliu de Codines, ha estat, en aquest cas, Iniciativa per Catalunya Verds, que en aquest cas també hi ha una modificació, i és que Iniciativa per Catalunya Verds el 2003 havia sigut la cinquena força política, i en canvi aquest 2006 passa a ser la quarta força política. 160 vots, un 7,20%. L'any 2003 havien tret 134 vots, que representava un 5,4%, per tant, un increment força important el d'Iniciativa per Catalunya Verds. Com dèiem, una mica mostra la tendència global, la tendència general de tot Catalunya. El Partit Popular, que havia sigut la quarta força a Sant Feliu de Codines, en aquest cas passa a ser la cinquena força política amb 122 vots, el que és un 5,5%, quan el 2003 havia tingut els 181 vots, que representaven un 7,30%. Per tant, un descens força important d'uns 60 vots, que consoliden el Partit Popular amb 122 vots. S'incorporava una nova llista que l'hem volgut comentar perquè en totes les eleccions autonòmiques sovint aquí a Sant Feliu sempre es voten, hi ha partits que tenen dos o tres vots.
Sí, que no surt mai cap diputat.
Sí, partits d'aquests raros que no els hem comentat. Tot aquest pack de llistes estranyes sumen 21 vots. El que sí que hem volgut comentar perquè han aconseguit representació parlamentària és el partit dels Ciutadans de Catalunya, aquest nou partit que s'incorpora al Parlament amb aquests tres parlamentaris, que ha obtingut aquí a Sant Feliu 19 vots. 19 vots suposen un 0,8% del percentatge de vots. Evidentment no podem comparar-ho amb el 2003 perquè no es havien presentat a les eleccions al Parlament de Catalunya, però sí que ressaltar aquests 19 vots dels Ciutadans. Per tant, per fer un repàs final, subi de lo que és Sant Feliu aquest 2006, Convergència i Unió 945 vots, PSC, Ciutadans pel Canvi 458 vots, Esquerra Republicana de Catalunya 419 vots, Iniciativa per Catalunya Verds 160 vots, Partit Popular 122 vots, Ciutadans de Catalunya 19 vots i les altres forces polítiques 21 vots. Anem a comentar sovint una mica els resultats dels pobles del voltant, així una mica per sobre, perquè la gent es pugui fer 5 cèntims dels nostres veïns.
Doncs sí, mira, per començar, m'agradaria comentar-te que en el Vallès Oriental la tendència ha sigut més o menys la mateixa que tot Catalunya. Convergència més aviat ha pujat un pèl. Ha baixat en vots, perquè n'havien tingut el 2003 54.000 i ara n'han tingut 51.000 i escaig. Però, clar, abans era un 33,36% i ara han obtingut un 33,49%. O sigui que han tingut menys vots, però la participació també ha sigut més baixa i, per tant, han obtingut més percentatge de vots, però menys paperetes, no? Per tant, que han pujat un pèl la proporció, no? El PSC, Ciutadans pel Canvi, en tot el Vallès, han tingut baixada, una mica de baixada, com a tot Catalunya. Han passat de 51.000 a 41.000. Vull dir que la baixada és considerable aquí al Vallès, que han passat d'un 31% a un 27%. Vull dir que han baixat, déu-n'hi-do, eh? Els d'Esquerra Republicana també han passat de tenir-ne un 15% el 2003 a tenir-ne un 13%, o sigui que de 26.000 vots han passat a 20.000, una baixadeta també. El Partit Popular també ha baixat d'un 10% que va obtenir a un 9,5%, és a dir, de 16.000 vots a 14.000, Iniciativa per Catalunya és el que ha pujat. S'han intercanviat una mica els papers, Iniciativa i el PP. Abans el PP estava per davant i ara Iniciativa doncs, ha pujat.
Això són els resultats de tot el Vallès Oriental?
Sí, sí, de tot el Vallès. O sigui que 12.000 vots, ara en tenen 14.000. No arriben a superar el PP, han quedat bastant igualats. Han quedat un 9,43% al Partit Popular i un 9,34%. Vull dir, gairebé estan iguals, però el Partit Popular està una mica per sobre.
Molt bé.
I els Ciutadans de Catalunya, aquesta novetat, aquesta sorpresa d'aquestes eleccions, aquí al Vallès han obtingut 3.888 vots, un 2,53%, gairebé és la mitja que han obtingut tota Catalunya.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Anem a repassar sovint molt ràpidament les poblacions veïnes nostres. Comencem per Caldes de Montbui.
Sí, mira, només et dic si han pujat o si han baixat, no cal que digui els percentatges.
Sí, diguem-ho així ràpid.
Sí, mira, a Caldes de Montbui, doncs, Convergència més aviat ha pujat, com a tot arreu. El PSC més aviat ha baixat. Esquerra Republicana també ha baixat una mica. Iniciativa ha pujat, com a tot arreu, i el Partit Popular, també seguint la tònica de tot Catalunya, ha baixat una mica.
Aquest subi és l'ordre, però, que han quedat en nombre de vots, és a dir, primer Convergència, segon PSC...
En nombre, sí, sí.
Correcte.
Han quedat per aquest ordre, sí, sí. Convergència i Unió, a Castellterçol, ha baixat una mica, i és... Vull dir, bueno, és curiós perquè tot arreu més aviat s'ha mantingut o ha pujat un pèl. A Castellterçol ha baixat doncs, un punt, ha passat d'un 45% a un 44%, uns quants vots menys, de 613 a 546. Esquerra Republicana també ha baixat força, a Castellterçol, de 377 vots a 261 que n'ha tingut aquest any. El PSC, en canvi, a Castellterçol ha pujat. El PSC Ciutadans per canvi n'ha obtingut 218 quan n'havia tingut abans 195. Vull dir que aquí la tendència pels pobles més petits potser és una mica a vegades més invertida, no?
Uh-huh.
Iniciativa Esquerra Unida ha pujat un 101 vots de 74 que en tenia, o sigui que ha passat d'un 5,5% a un 8,24%, i el Partit Popular ha baixat de 52 vots, 67 que en tenia l'any 2003. O sigui que ha passat d'un 4,99, gairebé un 5%, a un 4,24%.
Subi, i a Gallifa què ha passat?
A Gallifa, doncs... Bueno, Gallifa... Clar, és un poble petit, doncs... No es pot comparar, doncs, vull dir, perquè a vegades els percentatges doncs, són molt diferents, no? Mira, Convergència i Unió, curiosament, doncs, ha pujat, com a tot arreu, vull dir, això és normal, però Esquerra Republicana ha baixat molt. Esquerra Republicana, doncs, gairebé la meitat dels vots que havia tingut. Esquerra Republicana n'havia tingut 40 el 2003 i ara el 2006 n'ha tingut 22. O sigui que ha passat d'un 32% i escaig a un 17%. Vull dir, una forta davallada per Esquerra. Els PSC han pujat bastant, vull dir, és allò que al ser un poble petit no, les estadístiques no acaben de semblar-se a les de Catalunya. El PSC d'uns 13 vots que va tenir el 2003, ara en té 18, vull dir que ha passat d'un 10% a un 14% dels vots. El Partit Popular n'ha baixat 2 vots, va tindre 10 i ara n'ha tingut 8. Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida, ha tingut 4 vots quan n'havia tingut 4 l'any 2003. Vull dir, també han seguit la tendència de pujar.
Molt bé, doncs aquest seria una mica el repàs de les poblacions del voltant de Sant Feliu de Codines. Bé, com veus, sovint en alguns pobles s'ha mantingut la tendència general, altres han trencat les estadístiques.
Demà ho podrem acabar de repassar en el diari, suposo, no? Sortirà en el 9-9.
Suposo que sí. En tot cas, avui hem fet una mica de tastet dels resultats del nostre voltant i sobretot dels d'aquí de Sant Feliu de Codines. Avui, Subi, per tancar una mica ja amb el tema polític, ens feia il·lusió parlar amb un santfeliuenc que està vivint a Madrid. És en Jaume Segalés, que ell és periodista, que treballa a Punto Radio, que doncs, per la seva feina està doncs, molt acostumat a parlar amb molts tertulians, amb molts opinadors de diferents sectors, de diferents tendències, i per tant doncs, volíem trucar-lo perquè ens fes una mica una radiografia del que ell ha percebut a Madrid. Que això no vol dir que sigui la percepció general, és l'opinió d'en Jaume Segalés i de les persones que ell s'ha pogut anar trobant. Però si més no, doncs, vam fer un debat aquí, que van estar representades totes les forces polítiques catalanes, i hem volgut ara doncs, fer una mica trobar l'opinió del que s'està visquent a Madrid, no? Com es veuen les eleccions de Catalunya a 600 quilòmetres d'aquí. I volíem que fos un Sant Feliuenc el que ens ho expliqués, perquè si no, no tenia massa gràcia. I és per això que hem decidit doncs, trucar amb en Jaume Segalés, el qual no hem volgut trucar en directe, perquè sovint fa uns horaris el Jaume, s'hi posa a les 4 del matí.
O sigui que d'aquí una mica ja es llevarà.
Sí, per això també no podíem... ens sabia greu trucar-lo aquestes hores, i per això l'hem trucat aquesta tarda, perquè ens fes una mica la crònica. És l'opinió d'en Jaume Segalés i de les persones doncs, que ell coneix a Madrid i com han viscut les eleccions al Parlament de Catalunya. És un tall que dura uns 10 minutets, sentim-lo subit, que és bastant clarificador. Bona tarda, Jaume.
Hola, molt bona tarda, Àlex i oients.
Què tal, com estàs aquí a Madrid?
Bé, aquí bé, home, després de tota la marabunta aquesta... De fet, jo crec que la campanya aquesta electoral que s'ha viscut per la Generalitat ha estat la que més tensos han tingut inclús aquí a Madrid alguns mitjans. És a dir, que ara hi arriba la tranquil·litat, o no ho sé, perquè ara a partir d'ara ja comencen a buscar la clau de les nacionals darrere d'aquesta. Jo crec que ens saltarem les municipals i ja directament ja estan analitzant el que ha passat a Catalunya en clau del 2008.
Aviam a les nacionals com anirà, no, això?
Home, de moment aquí, avui a la... Ja directament tothom, és que de fet inclús els mitjans afins al PSOE, com és el cas del diari El País, ja obríem un pal a Zapatero, és a dir, directament senyalen a Zapatero com el culpable d'haver fet la foto amb el Mas, d'haver intentat apartar, de fet apartar a Maragall i posar Montilla. Llavors alguns mitjans i una mica més d'això ja critiquen directament el fet de que el PP no hagi fet oposició. O sigui, el PP surt criticat a Madrid... i a més a Catalunya. Jo, si fos Piqué, avui m'amagava sota una pedra.
Posem una mica amb antecedents als nostres oients. El Jaume ja fa força temps que està visquent a Madrid, i per tant avui hem volgut trucar-lo, hem volgut parlar amb ell, perquè a banda doncs, de totes les informacions que estem rebent a través dels diferents mitjans de comunicació, estem sentint a parlar de les eleccions constantment. No? Però avui volíem parlar una mica més profundament de lo que es parla a Madrid, el Jaume ja ens ho començava a introduir, sobretot d'aquelles coses que es parlen entre passadissos. El Jaume, per qui no ho sàpiga, és periodista que treballa a Punto Radio, per tant, una persona doncs, bé, amb moltes connexions dintre dels opinadors que ronden per Madrid, i per tant, Jaume, tu segur que ens podràs fer una radiografia de la situació. Ja ens ho comentaves apuntant, no?, sobre aquests punts claus, però comencem, si et sembla, amb el tema de l'abstenció, no?, perquè ha sigut unes eleccions on hi ha hagut una molt baixa participació. Com s'ha vist això des de Madrid? Quins significats li ha donat?
Home, directament el fet d'haver tensat la cosa, és a dir, el missatge que es dona, jo crec que és un missatge raonable i que, a més, tothom està entenent. És a dir, els mitjans de qualsevol signe polític està dient i a més, avui mateix dos polítics que hi havia a la tertúlia doncs abans d'entrar en antena el mateix, no? Diu, quan tu t'allunyes de la societat, quan tu proposes coses que no són les tangibles, et passa això. I això és l'opinió generalitzada aquí, és a dir, que parlar de metafísica i palles mentals, explicar... O sigui, el periòdic de Catalunya treu el dia de les eleccions, i només aquest dia, un cartell en el que diu Catalunya tindrà per gastar-se no sé quants mils de milions d'euros. Fins aquell moment... Aquí almenys no han percebut els cracs de la política, els mateixos diputats, fins on arribava tot el tema de l'Estatut, no? I qui s'havia d'aprofitar de l'Estatut, no? Aquí deien que es tenia por a treure la bandera de l'Estatut. De fet, una anècdota és que tothom deia que, i s'ha confirmat, que qui guanyaria seria el menys inútil, que és el cas de Saura, és d'Iniciativa, és el partit. Per exemple, si mires a Sant Feliu, és el partit, i a tot arreu, vaja, que ha aguantat més el tipus. És l'únic partit que puja respecte a les altres eleccions. 160 vots respecte als 134 del 2003. Bé, doncs això ho valoren com que, precisament, o sigui, el fet de no fer res, el que fas és no cometre errades. Quien tiene boca s'equivoca, doncs en aquest cas al revés. Saura, perquè no ha fet res, ha tret un benefici. Els que han fet alguna cosa, com que en aquí diuen que l'han vessada fins al cap... doncs a tots els hi foten bastants pals, certament.
Un cop vist els resultats i vist la victòria de Convergència i Unió, en aquest cas, aquest any sí, a través de vots i d'escons, i la davallada...
Sobretot de les quatre províncies, això ho valoren molt aquí a Madrid. Mm. És a dir, el que es critica molt... Hi ha tres casos importants a Espanya que demostren que la llei electoral és llei i com a legal és legal fer qualsevol pacte, però èticament és molt reprobable i que i per això torno, perdona, al tema de l'abstenció. Per això diuen que s'està arribant a l'abstenció. Una, l'atacament que considerava Artur Mas, i així mateix ho havia dit al seu moment, prenent-los la majoria l'altra vegada, perquè deien que per vots havia guanyat el PSC i que, per tant, estaven legitimats a fer el tripartit. Dos, que a Cantàbria ha passat el mateix i un partit regionalista amb molt pocs vots, no sé si té un o dos diputats, és qui té el president. I tres, a Galícia, per pocs milers de vots, 3, 4.000, 2.000 vots, no té majoria absoluta el Partit Popular i manen els altres dos. Llavors, això aquí es considera que Catalunya no hauria de tornar a passar, perquè el fruit d'això que ha passat últimament és precisament per això. I la conseqüència directa és l'abstenció. És a dir, la gent passa d'anar a votar perquè saben que el seu vot anirà al mateix forat.
Mm. Òbviament, no obstant, en un sistema parlamentari, òbviament, les possibilitats, les sumes d'escons, doncs són totalment legítimes i, per tant, a partir d'ara s'obren multitud d'opcions per formar govern a Catalunya. Mm. Què és el que creieu que passarà des de Madrid? Des de Madrid, què creieu? Creieu més en una sociovergència? Creieu més en una coalició nacionalista?
Mira, un amic meu del PSOE em deia aquest mateix matí que lo necessari seria una sociovergència. El que ells consideren necessari a nivell estatal. No? És a dir, manem allà, manem aquí, a Convergència li donem el que vulguin i ho arreglem així.
Uh-huh.
Diu, el que passa és que és molt difícil, i em deia ell, és molt difícil que el meu propi partit de Catalunya tragui amb això.
Clar.
Diu, llavors, la segona part, diu, nosaltres preferim, òbviament, un tripartit, perquè almenys els tenim controlats. Volguem dir que Esquerra Republicana, si va amb Convergència i Unió, pot fer molt més mal que si va amb el Partit dels Socialistes Catalans. Perquè per molt que Esquerra tingui la clau, aquí consideren que també té la necessitat de trepitjar moqueta, que han viscut molt bé, i llavors aquí creuen que podran tenir més controlada Esquerra a través del PSC, de Montilla, que no pas a través del Tomàs.
Se li té una certa por, Esquerra Republicana, des de Madrid? És a dir, aquesta percepció que tenim des de Catalunya, que potser es dimonitza...
No, al revés, ara se n'enfoten, en sèrio.
Uh-huh.
O sigui, Esquerra Republicana, al primer moment van tenir por quan van veure que tenia tant poder i que Carol sortia amb el tema aquell de la clau. I això, jo suposo que sí, en aquell moment sí, però porten ja mig any, un any, enfotent-se'n. És a dir, des que Zapatero va fer el pacte amb Artur Mas, en aquí diu, home, Esquerra són aquests xirucaires. És fet. És més, un fet tan democràtic com és assentar-se amb les bases i dir, senyors, què han de votar per l'Estatut? I diuen no. I Esquerra diu no a l'Estatut, que és legítim, i a més és honrat perquè és el que diuen les bases, doncs aquí, bueno, se n'han fotut. Encara se n'estan rient, vaja. Un partido assembleario, tu. Con estos tíos, ¿dónde vamos? Una mica és això el que diuen sota boche, no? Uh-huh. Els partits.
I la irrupció d'aquest nou partit de Ciutadans?
És l'estrella, eh? Aquí, a tots els mitjans, és l'estrella i tothom parla del Rivera. Del Rivera i, sobretot, del Boadella, no? Boadella i su equipo, Boadella i su equipo. Llavors diuen que, clar, que aquí el que deien és que no han tirat que tothom... O sigui, el que es considera aquí a Madrid és que en Catalunya hi ha mucho miedo i hi ha censura i, por tanto, nadie se atreve a salir a la palestra, no? Llavors, a partir d'aquí diuen actors consolidats, o sigui, gent important que podrien estar al capdavant d'una llista no s'hi posen per no rebre l'hòstia i posen un senyor com aquest. En el cas del Partit Popular el mateix. Com que ja reben garrotades, ja no van a saco per si en cas en reben més. Llavors, aquí el que diuen que, doncs, això, que és la covardia, no? Que amb una mica de valentia i plantant cara que podien haver fet un bon front antinacionalista. Mm-hmm. I llavors, clar, una mica, doncs, el Rivera és el més... És a dir, el fet que ell sortissin parlant en castellà,
mm-hmm,
que sortís ell fent una frase en castellà, avui a la mateixa cafeteria deien «Ese tío que habla en castellano, tú, qué coraje tiene!»
Sí, sí, suposo que és la percepció que es viu des de Madrid, efectivament. Jaume, de totes maneres, això que et comentava una mica entre passadissos, no? que has tingut l'oportunitat ja de parlar amb algunes persones doncs, vinculades a partits polítics i que et comentaven quines eren les millors opcions, però què se'n suma? Què se'n suma com a possible pacte que acabi formant govern?
Aquí tothom parla d'un tripartit o dos.
Que es torni a reeditar el tripartit.
Clar, és dir, el que em deia aquest amic del PSOE és que el necessari per ells és sociovergència. El que ells temen, o sigui, el mal menor és tripartit 2, i que per aquí tiraran segurament. El que diuen alguns, clar, és que aquí depèn d'en qui parlis.
No? Amb qui preguntis, no?
Clar, és que a Catalunya tens 5 o 6 opcions, no? Aquí directament és una o altra, no?
Clar.
I és més, et diré que totes dues, en general, doncs són més propenses a no suportar massa el nacionalisme. Per exemple, avui les garrotades fortes les rep sobretot el PP per haver donat suport a Andalusia un estatut en el qual es parla de realitat nacional, no?
Mm-hmm.
És dir, però de tots els dos sectors, és dir, no s'entén això, i certament no s'entén, clar. És dir, quan tu estàs en un lloc en el qual hi ha el 18% o el 20% d'immigració, en el qual la gent se sent, bueno, se sent de tot arreu, allà ja ningú parla de Catalunya. Aquí la gent és de la ciutat on t'ha nascut, del poble on t'ha nascut, no? És dir, jo, veí meu, no és lleonès, és de Palència. I dic un altre que no és andalús, és de Cai. I jo sóc de Barcelona, no sóc català. M'entens què vull dir?
Sí, sí.
Llavors, amb aquesta... Clar, s'ha de conèixer aquesta dinàmica per entendre que aquesta gent, els nacionalismes, els veuen xirucaires, i és normal. Llavors, dit això, perquè, clar, un tio d'Equador, que li has d'anar a explicar tu que, saps? O un de Venezuela, o un de París, o un txec, no? Clar, entès això, doncs ells diuen que clar, que en aquest sentit, doncs... se'ls fa una mica aspre, no?, d'haver de pensar, doncs, que un Parlament hagi de parlar només català i hagi d'estar només per aquestes històries, no? Llavors, clar, totes les garrotades les reben els qui no planten cara, no? Diu, a veure, per què tu no pots sortir allà parlant castellà? I encara que els diguis, no, sí que es pot parlar castellà, clar, tampoc ho entenen massa, no?
Jaume, t'agraïm el teu comentari des de Madrid, hem recollit aquesta opinió per una mica començar a desvetllar el que seran aquests propers dies, que segur, doncs, que serà multitud de combinatòries i multitud de xerrades entre uns i els altres. I
d'una manera, perdona, una
cosa. Digues.
El que hi ha molt clar aquí és que qui mana, la reina de la festa, és Zapatero. És a dir, és el que li han fotut més pals avui tots. Tothom diu que ell és el que va assenyalar, doncs, els candidats que hi havia. Tothom l'acusa d'haver fet, i és certament, unes eleccions bastant grises pel que fa als candidats. O sigui, per posar, per treure o per no influir, ha fet, doncs, que hi hagués el ball de saló aquest que hi ha hagut, i llavors tothom diu que ell qui ha de desentranyar la situació. Per tant, que et dic que en això, a les pròximes hores, suposo que hi haurà més viatges a la Moncloa per negociar la situació de Catalunya, i aquí és on hi ha el tema, que és el que diuen ells, depèn del que es faci ara, per la política d'aquí a 2 anys a nivell estatal. I per tant, doncs, que no dependrà tant del que vulgui fer Mas, ni el que vulgui fer Carot, ni el que vulgui fer Montilla, sinó del que digui Zapatero. És el que diuen aquí, eh?
Bé, Jaume, doncs, si veus que hi ha algun viatge, doncs, que d'aquestes visites dels parlamentaris, doncs, catalans, i te n'assabentes, truca'ns, que ens informaràs de l'exclusiva.
Aquest any no viatjo tant, però abans a l'avió me'ls trobava cada setmana, bàsicament, eh? Perquè, a més, una cosa són els focus de les negociacions, quan els veiem a la foto de la Moncloa...
I l'altra és el pont aeri, no?
Clar, és que realment, home, possiblement els consellers no viatgen tant, però molta gent dels partits... que venen aquí a negociar, a xerrar, a fer dinars i sopars, i he anat a diversos restaurants en els quals està col·lapsat. És a dir, demanar taula és barallar-te amb 10 polítics, no?
Clar.
I perquè realment són això, no? Els típics que van de viatge a Madrid cada setmana, 2-3 vegades, però només a negociar coses de Catalunya.
Clar.
Cosa que és interessantíssima, per cert. Clar.
Bé, Jaume, doncs agraïm la teva col·laboració, que per cert ja estàs instal·lat en família i tot aquí a Madrid,
ja
no?
Ja estem a la capital, sí. De fet, ja no podem votar ni a Catalunya, perquè la sanitat, doncs, exigeix que t'empadronis a cada localitat.
Clar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i records a la família.
Que vagi molt bé.
Vinga, Jaume, gràcies. Aquestes eren les paraules d'en Jaume Segalés. Avui s'havia obligat a fer una mica la crònica aquesta política, donat que hi van ser eleccions i que tot el panorama està, doncs, així d'agitat. Hem volgut donar, doncs, aquesta visió des de Madrid per tenir, doncs, més opinions i més conèixer més les coses que com ens veuen des de fora. No parlem més de política, Subi, canviem de terç, ens anem a fer cants, que ja tinc ganes de que m'ofereixis un cant d'aquests que tens preparat.
Can Pou del Cine, Can Mules, Can Boteret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprèn-te un cant.
Bueno, Can Costella, aquesta setmana em toca fer.
Can Costella, doncs vinga.
Sí, aquestes properes setmanes, doncs, parlarem de tres cases que hi havia, doncs, en aquest carrer de Can Costella, al carrer Josep Maria Folch i Torres. Us situeu, mira, això és ja a la plaça de l'Escletxa, com si volguéssim anar cap a la costa, allà al carrer Sant Quirze, doncs, on hi havia la primera rostisseria de Cal Ramon. Allà mateix és
ja m'he situat, ja m'he situat.
Sí, on hi havia la primera rostisseria, aquella antiga que era com una porta de garatge, era un local molt petit on van començar a fer els primers pollastres. Acabarem aquí, acabarem a Calacan, a Can Costella. Doncs mira, era Can Costella era la casa, doncs, d'aquest carrer, que era més a prop d'aquí el torrent de l'Escletxa, I els fundadors d'aquesta casa van ser l'Enric Humbert Roca, que era fill de la Sagrera, concretament de la casa que era Can Sant Pare, ja n'havíem parlat antigament, vull dir, fa un any o així, aquestes cases es van fer d'allà a la Sagrera, i la seva dona, l'Enric i la Mariana. Es van casar l'any 1632. Imagina't si fa anys que es va fundar aquesta casa de Can Costella. Mira, durant 7 generacions van mantenir l'ofici de corders i espardanyers. Es veu que bona part de les cases situades cap a aquella zona doncs es dedicaven a fer això, fer d'espardanyers. Bueno, van passar unes quantes generacions i passem doncs, ja a la cinquena generació, perquè no us puc explicar una per una perquè en són moltes, no? En germà petit d'en Jaume Humbert, encara es deien Humbert, encara vam anar mantenint algun nom de moment, en Jaume Humbert Serra, tenia un germà que es deia Pau. En Pau Humbert es va casar l'any 1805 i va iniciar la branca de Can Ros Costella.
Ros Costella?
Sí, 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 sí. I es van establir a l'actual plaça Josep Humbert, a la cantonada Joan Maragall, és a dir, baixada de Can Rovira, on hi havia hagut la farmàcia que hi ha hagut abans d'aquesta del Pla de l'Os, doncs allà es van establir. Passem un parell o tres generacions més, una besneta d'en Jaume Humbert, aquest últim que havíem parlat.
A quin any ens situem, més o menys, ara?
Es va casar l'any 1867. Una besneta d'en Jaume, doncs, na Francisca Humbert i Vallcorba, conserva encara el cognom Humbert, vull dir que és curiós. Es va casar l'any 1867, 867, vull dir, aquell temps ja ha plogut molt, eh? Es va casar amb Josep Carné i Robert, originari de Can Ferrallet del carrer de la Bassella. Ojo aquí, que aquí entra el cognom Carné. Acabarem amb Carné, aquest cant.
Ja m'ho apunto, Subi.
Sí, sí, sí. Un fill d'aquest matrimoni va ser en Jaume Carné i Humbert, que es va casar amb Maria Carbonell, de la casa que avui coneixem com l'Agrícola, a la plaça Doctor Robert, allà al Pla de l'Os. Es va casar l'any 1893. 1893, Una germana d'en Jaume, la Francesca, es va casar l'any 1900, allò uns quants anys més tard, amb Domingo Pineda i Tura, fill de Can Vega. En Jaume, el gran, va tenir tres fills. En Josep, que va continuar vivint a la casa de l'Agrícola, la Dolors, que es va casar amb en Joan Pineda de Can Fidoer de les Creus, i en Ramon Carné Carbonell, que va tornar a anar a viure a Can Costella, ja que el seu pare doncs, havia construït dues cases. A l'altra casa, en aquells moments, hi havia un drapaire conegut amb el nom del Tumbo.
El Tumbo?
Sí, el Tumbo, el Tumbo.
Carai.
Doncs, bueno, en Ramon Carné i Carbonell es va casar amb la Rosa Carné i Prat. El seu fill, doncs, va ser en Ramon Carné i Carné, que és el que va fundar la rostisseria Ramon.
És Ramon Carné i Carné?
Ramon Carné i Carné, sí. Ara no sé si ho tinc ben notat, però no sé si és Carner Carné. Vull dir, no sé si els dos cognoms són igual, o és Carner Carné. Vull dir, això...
Això ho averiguarem de cara a la setmana que ve.
Això ho hauria d'averiguar, sí.
En tot cas, sonen igual els dos cognoms.
Sí, Carné i Carné, sí, sí. Doncs en Ramon Carné i Carné és el que va fundar la rostisseria Ramon, que es va casar amb Anna Maria Olivés i Vila, i doncs, per tant, doncs, descendents de la branca de Can Costella són en Ramon Carné fill, perquè ara ja hi ha un net, Ramon Carné, en David de la Cana i l'Anna Carné i Olivés de Cala Cana. Doncs Can Costella, ja ho saps, acaba amb els de la Cala Cana, els dels pollastres.
Els dels pollastres.
Sí, sí.
Molt bé, Subí.
La setmana que ve continuarem amb cases que estan lligades amb aquesta, que són de per allà aquest mateix veïnat, i així ho anem fent tot una mica més lligat.
Molt bé.
La llar dels jubilats t'informa.
Què ens diuen els jubilats?
Bueno, doncs ens comenten bastantes coses, com cada setmana. Primer de tot, que a partir d'avui es pot passar a recollir, es poden passar a recollir les entrades al Teatre Nacional per anar a veure En Pólvora. Doncs qui hi hagi d'anar, que s'informi de hora i dia de sortida, que passi per la llar de jubilats i que se'n recordi, sobretot. Ja poden anar a buscar les entrades, eh? Penseu-hi. Recordem, molt important, que ningú es quedi sense, que la loteria de Nadal aquest any hi juguen amb el número 31.276 i el preu de la butlleta són 3 euros. Se n'hi juguen 2,60, 40 cèntims doncs, van en benefici de la llar dels jubilats perquè puguin organitzar doncs, més activitats. Tots els divendres a la tarda, de 5 a 7, fan pintura sobre roba dintre d'aquesta sèrie de cursets que fan, doncs fan pintura amb la professora Glòria Céspedes. També pinten figures amb l'Elvira Badell, tots els dimecres de 5 a 7 de la tarda. I bueno, sobretot, que la gent que vulgui fer un curset, que no vagi directament a la classe, que va despassa, que no vagi directament, que abans passi pel despatx, per apuntar-se i que pagui doncs, la quota simbòlica que paguen. Realment són quotes doncs, molt, molt i molt simbòliques, no són gaire cares per la matèria que imparteixen aquests cursets. Recordar doncs, que hi ha molts cursets, eh? Teixir, dibuix, puntes al coixí, bueno, de tot. Moltes coses, català, alfabetització, bueno, fan moltes coses. Recordar doncs, també que el dia 19 de novembre passaran una pel·lícula, que és la del Conte de Montecristo. El dia 2 de desembre aniran a veure el musical La música de tu vida, Gris. El musical de tu vida, eh? Sobretot, eh? Apunteu-vos-hi que val la pena. Això és Barcelona, el Teatre Victòria, i el preu doncs, és el que fa que valgui la pena, perquè per només 29 euros els socis doncs, hi poden anar. Bueno, doncs també recordar que el dia 5, que és aquest diumenge, com cada any fan la festa de la gent gran, fan diverses actuacions, com ja hem comentat en l'agenda general.
Volíem subir a parlar amb la Carmeta, però no obstant estem tenint dificultats amb la comunicació. Per tant, de moment, i mentre intentem restablir la comunicació, ho expliquem nosaltres.
Sí, doncs dintre d'aquest dinar doncs, faran doncs ballada d'esbart, diverses actuacions de taixí, totes les activitats que faran una mica de representacions i bueno, això és una activitat doncs, que cada any ens recorden doncs, que els agrada molt fer perquè hi ha persones que d'un any a l'altre no es veuen i que bueno, almenys un cop a l'any doncs, et trobes per fer aquest dinar i t'assentes i bueno, que és una festa molt maca. A més, pels que són jubilats surt molt bé de preu. No m'ho han apuntat aquí, però els acompanyants han de pagar una mica més, però pels que són jubilats i són socis val la pena que fan un bon dinar.
Recordem sovint que a partir de les 11 del matí tenen la solemne missa a l'església parroquial. Hi haurà la participació també de la coral de la Punzella i després, seguidament, al centre cívic hi haurà l'actuació de l'esbart codinenc i aquest dinar de germanor que tu molt bé apuntaves. També ens comenten una cosa, Sui, és que com cada any, i també és una tradició, és que fan un homenatge al matrimoni més gran i a l'home i a la dona de més edat. Això sempre ens agrada a vegades comentar-ho.
Ens agrada desvetllar-ho perquè sempre doncs, és una cosa que es porta així com en secret i sempre és una incògnita, no? I sempre ens agrada desvetllar veure qui ha estat aquest any.
En tot cas, la setmana que ve intentarem, aviam si podem averiguar qui és el matrimoni de més edat i qui són doncs, el senyor més gran i la senyora més gran.
A veure si ho desvetllem.
Bé, sovint, anem d'anar cap a les notícies, que encara tenim moltes coses, hem de fer allò de la pinya, m'has d'explicar allò dels comerços, que ja tremolo, que quan tu m'estàs amenaçant de que tens moltes coses de comerços, ja pateixo, la veritat sigui dita.
Notícies.
Vinga, Subi, comencem pels comerços. Vinga, va, engega.
Comerços. La setmana passada vam comentar que la veterinària, el centre Cap i Cua, allà al carrer paral·lel a la carretera, havia tancat el negoci, havia tancat la botiga, però es veu que aquesta veterinària doncs, segueix exercint i ho fa amb visites a domicili. però qui estigui interessat, doncs, qui fos client habitual, doncs, que sàpiga que pot seguir treballant, doncs, en aquest centre, no en el local, però sí que fa les visites a domicili. Això ho segueix fent, eh?
Molt bé.
El que sí que hem de confirmar del tot ja és el rumor de la setmana passada d'un nou centre veterinari en el carrer Hospital.
Tu molt bé llançaves el rumor, llançaves la,
sí, sí,
la notícia i es confirma.
Es va confirmant, sí, sí.
Per tant, al carrer Hospital tindrem un nou centre veterinari?
El tindrem, no sé quan el tindrem, però sí que...
Va agafant color.
Va agafant color, sí, sí.
Molt bé, què més subir de comerços?
Bueno, un comerç que ens va passar per alt. Si hi ha molts comerços que els avisem amb uns mesos d'antelació, hi ha un altre que ens ha passat per alt. És una botiga d'esports.
Aquest el van colar, eh, subir?
Aquest me l'han colat, sí, sí.
L'han colat. I això que van fer una pila de lletreros dient a la inauguració, que jo els he vist previ posteriorment, però que realment fins a la setmana passada no ho havia vist. Vull dir que la veritat ens l'han colat, aquest.
Sí, sí, doncs han obert allà darrere Can Borrell, amb el local de la banda esquerra, aquesta botiga d'esports que mira, hem lamentat no poder-ho avisar en temps, com sempre fem. Però bueno, ja ho sabeu, si voleu comprar algun article esportiu, doncs ja sabeu que aquí a Sant Feliu ja tenim lloc on anar-lo a comprar.
En diferents anys s'han anat obrint botigues d'esports a Sant Feliu, mai han acabat de triomfar. Esperem, aviam, si aquesta...
A veure si es consolida la botiga d'esports, sí.
Perquè realment va bé, doncs, no haver-te de desplaçar a Caldes o qualsevol altra localitat per adquirir, doncs, material esportiu.
Home, jo crec que sí, que una botiga d'esports, a veure, n'hi haguessin dues o tres, potser no tindrien vida, però jo crec que una botiga s'ha de consolidar aquí al poble.
Vinga, Subi, què més em dius de comerços?
Comerços, mira, doncs que els bars que estaven tots de vacances ja les van acabant, el Pool concretament, doncs ja han obert i han fet reformes. A la Font de Miró em sembla que també han obert i a Can Talet em sembla que encara continuen de vacances. Encara no hi podem anar, però bé, no, ja tenim més oferta. Un rumor que fa temps que comento és la botiga aquella de recanvis de cotxes a la pujada del poble... Doncs...
Allò és veritat, Subi. I és allà veritat. Hi haurà finalment allà una botiga de recanvis de cotxes?
Jo diria que estan a punt de posar el rètol.
Sí?
Sí.
Carai.
Sí, sí.
Bé, doncs aviam...
Més la setmana que ve.
Aviam si la setmana que ve podem anunciar que ja hi hem posat rètol. Déu-n'hi-do. Alguna cosa més, Subi, de comerços?
De comerços, res més.
Vinga, canviem de terç, doncs. Subi, deixa'm que t'expliqui que Ona Codinenca per primera vegada va emetre els plens de l'Ajuntament per la ràdio.
Sí, ja ho vam poder sentir, sí, sí.
Recordeu que sempre que hi hagi ple, que acostumen a ser el darrer dijous de mes a l'Ajuntament, si no hi ha cap ple extraordinari que ja us avisaríem, però sapigueu que sempre que hi hagi un ple, que com us dic és el darrer dijous de mes, nosaltres el dia següent, o sigui el següent divendres, l'emetrem a partir de les 7 de la tarda, com vam fer aquest passat divendres. Íntegrament, des de que comença fins que s'acaba, perquè tu puguis seguir la política local d'aquí de Sant Feliu de Codines. Si no pots sentir-lo el divendres, el diumenge, aquell mateix diumenge, doncs també el podràs sentir a partir de les 3 de la tarda. De moment, aquesta setmana sovint no vam fer gaire propaganda perquè estàvem allò una mica en fase de proves, aviam si se sentirà bé o no se sentirà bé, i tot i això, hi ha hagut molta gent ja que m'ho ha dit pel carrer que havien sentit,
sí, sí,
el ple. Per tant, esperem que sigui un dels espais a Ona Codinenca que es consolidi i que així la població doncs, pugui seguir la política local per la ràdio. Molt ràpidament, sovint direm que ja han tret les senyals aquelles que parlàvem la setmana passada, les senyals dels indicadors de Sant Feliu.
Sí, sí, allà a la rotonda, vols dir, sí.
Correcte.
Que han posat ja les noves senyals, que indiquen doncs, per anar cap a Mollà, per anar cap a Vigues, i aquest cop indiquen per anar fins a Centelles, que no estava indicat allò al poble. Comentar-te, Àlex, que venint des de Palau ja t'indiquen que cap a Sant Feliu pots anar cap a Centelles. Vull dir, no sé si és una estratègia això ja de cara a l'autopista, la futura autopista, o què.
Serà una senyal?
Serà una senyal de l'autopista. Les pinyes en parlarem també, la de l'autopista, eh?
Acabem subint el tema remendos perquè allà a la Roca Grossa estan construint una autèntica paret.
Sí, sí, la Roca Grossa que fa cosa d'un any doncs va caure amb unes pluges, doncs ara estan fent un arreglo allò ben fet, definitiu. Han fet un mur de formigó, estan fent una paret allò perquè no passi cap més esllavissada i potser perquè quedi la carretera una mica més ampla. A veure. Aquesta setmana hem tingut una mica de molèsties a l'hora de circular perquè van posar unes valles, però tot sigui per fer millores.
Tot sigui per fer millores, tu ho has dit, Subi. Subi, canviem de terç ara, que ens queden 4 minutets per acabar el programa d'avui, perquè vull que em facis un repàs de les pinyes, d'això que ha anat passant al llarg dels anys. Vinga, tu mateix, dispara.
Doncs mira, avui repassarem una mica els anys aquests de més cap aquí. Vull dir, ens...
Perdó, he tingut una petita errada
tècnica. Bueno, tranquil.
Coses del directe. Digues.
Doncs mira, anirem l'any 94, no anirem tan lluny, anirem 12 anys enrere. Doncs a Sant Feliu doncs, vam passar en aquella tardor, en aquell estiu tardor, un parell de desgràcies doncs, molt greus, no? La primera van ser els incendis, els famosos incendis del 94. Es veu que van ser una successió d'incendis un darrere l'altre. Primer doncs, es va calar foc en el Parc Usar, així és un foc aïllat. Hi va haver un incendi a la bugaderia, aquí davant de la Font dels Albes. I bé, doncs, fins que a última hora van anar sortint molts nuclis i es va incendiar doncs, tot el poble. Vull dir, va ser terrible. Es van cremar doncs, moltes hectàrees. Fins i tot l'Ajuntament va haver de fer una inversió extra de diners per infraestructures, doncs, per material i...
Jo, Subi, si permets, recordo d'aquells dies, recordo la sensació molt que posa els pèls de punta dels altaveus del carrer, els altaveus del poble, a altes hores de la nit, demanant voluntaris per anar a apagar foc. Era com una sensació de nosaltres que som joves, que no hem viscut cap guerra, per sort, doncs recordava una mica aquesta sensació, no?, de sentir els altaveus al carrer, reclamant gent, reclamant personal. Realment, ara quan mirem enrere i ho recordem, encara fa posar els pèls de punta.
Doncs sí, es veu que alguns testimonis van veure com uns cables elèctrics allà a l'entrada del poble doncs, feien unes xispes i incendien el foc. Dies més tard, doncs, tots els mitjans de comunicació van confirmar que sí, doncs, que Fecsa doncs, era doncs, culpable de part dels incendis que hi havia hagut aquí a Sant Feliu. I bueno, el foc s'acostava cap a Sant Miquel de Fai, cap al Parer, cap allà a l'Aranda, allà a la carretera de Sant Miquel, i fins i tot doncs, cap al recent inaugurat doncs, Cim d'Àligues, que feia 4 dies que l'havien inaugurat, doncs, feia doncs, potser un mes que estava obert i les flames el van voltar doncs, pels quatre costats i patien perquè no es calcinés.
Tot això sortia reflexat a les pàgines de la pinya. Què més sortia reflexat sovint aquests dies?
Doncs aquests dies què sortia reflexat? Doncs una altra desgràcia que va passar uns mesos més tard, va ser la tardor, van ser les riades. Després del foc va vindre l'aigua, us en recordeu?
Sí, el mateix any també recordem
sí.
Que van haver-hi aquestes riades.
Doncs a la pinya podem veure unes imatges catastròfiques del mal doncs, que van fer doncs, a tota la població, com baixava l'aigua per alguns carrers, i bueno, doncs, recordar a tothom doncs, que després de que es cremés el bosc estava desprotegit, els arbres estaven morts, no absorbien l'aigua, el terra, doncs, el sotabosc també estava mort, i baixava doncs, molta quantitat d'aigua i van fer malbé el pont, bueno, la carretera d'aquí a Riells, es va desbordar, va casar víctimes aquí a Vigues, vull dir, va ser molt, molt, molt terrible aquell, molt fatídic, i que esperem doncs, que, bueno, que l'experiència doncs, ens ajudi a...
Que no torni a passar.
Que no torni a passar, sí, més prevenció en els boscos, més mesures per desembocar l'aigua, i bueno...
Subi, molt ràpidament perquè ens queda un minutet. Què més apareixia a la pinya? Què em voldries ressaltar?
Doncs mira, aquell any, l'any 94, hi va haver la tercera trobada de Sant Felius, que es va fer aquí a Sant Feliu de Codines. Va ser una...
Recordem que aquest any hi ha hagut trobada de Sant Feliu.
Sí, doncs el 94 havia sigut també aquí a Sant Feliu, el primer cop que es feia aquí. I va ser aquell any doncs, que es va fer el pacte d'amistat entre els municipis, anomenat Sant Feliu, on tots els alcaldes van signar aquell document i bueno, va durar tot un cap de setmana, va ser el cap de setmana de Sant Joan, del 24 al 26 de juny, i bueno, hi van haver doncs, estants en el centre cívic de tots els municipis, el senyor Nicolau Casaus, vicepresident del Barça, doncs, va fer una xerrada, hi va haver una jornada castellera aquí al poble, una sortida en bicicleta, Bueno, va ser doncs un dia memorable, potser que la primera vegada ens va semblar més gran que no pas aquesta última que ja ho havíem vist. El primer cop doncs va semblar més màgic, no?
Subi, la setmana que ve més coses de la pinya, més imatges de Sant Feliu, més part de la nostra història, que les recordarem aquí cada dijous des del nostre programa El que consti en acte a través de les pàgines de la pinya. Subi, ens veiem el proper dijous aquí al 107.2 de l'FM.
I a veure si porto bones notícies de la pinya, que aquesta setmana han sigut fatídiques.
Sí, que han sigut una mica desastroses. I esperem la setmana que ve ser-hi tots, la plantilla sencera. Bona nit i fins la setmana que ve.